L'Eduard Barceló, que ve amb les seves vestioletes, estan morint, m'ha dit ja.
No, estic bé, si no, no hagués vingut, no hagués quedat a casa.
Sí.
Sí.
I ara parlàvem precisament dels nostres estils de vida, no? El que adoptem com a estil de vida i que en realitat ens perjudica i ens treu perspectiva, no?
Sí, i ens fan perdre el temps.
Temps que podríem ocupar, per exemple, a cuidar el nostre jo individual, no? Que és fantàstic, a més, pensar una mica en nosaltres de tant en quant, per què no? Avui parlem amb l'Eduard Barceló a partir d'un article que vam intercanviar, una revista especialitzada, l'American Journal of Clinical Nutrition, una revista, una publicació molt especialitzada en e-health, doncs, que parlava dels nous estils de vida i quines eren les seves conseqüències. Parlem moltíssim de l'obesitat com una de les grans epidèmies del primer món i aquesta revista ens explica que en realitat el sedentarisme, que no sempre va lligat a l'obesitat, causa el doble de morts a Europa que l'obesitat. Estem parlant de moltíssimes morts, a més, 676.000. No està mal, no, Eduard?
Sí, ens enfrontem davant d'un...
És l'autèntica epidèmia.
És una epidèmia i que, a més, té un cost per la salut pública enorme, no? No només per la gent que es mor, sinó per la gent que necessita un tractament per poder solventar totes les conseqüències d'aquest sedentarisme.
Uh-huh. I, a més, una epidèmia que no té aturador, perquè els nous estils de vida, la vida urbana cada vegada més concentrada, no?, en les poblacions urbanes, les noves tecnologies fan que des de casa nostra, des de les nostres terminals de telèfon, solventem un munt de coses i perdem la perspectiva d'aquelles coses que fèiem només fa 10 anys o només fa 5 anys, que estem fent des de casa ara, no? Com aquelles gestions que fèiem al banc, que sortíem a l'hora d'esmorzar, ens n'anàvem fins al banc que teníem més a prop, però ja caminàvem aquell tros, fèiem les nostres gestions, això ja ho fem des de casa, la compra, fer l'activitat, no?, de fer la compra de la setmana, ho estem fent des d'internet, i cada vegada més estem a les relacions socials, no? El anar a fer el cafè amb l'amic, no?, a veure't un cop a la setmana amb l'amic, no?, ho estem solventant amb el WhatsApp, no saber com està.
Sí.
I tot això són coses molt petites que fan que la nostra vida sigui cada vegada més sedentària. A més, és que és explícit a l'estudi.
Sí, sí. Fa poc, complementant-ho amb aquest estudi, va caure a les meves mans un altre estudi que es deia Dissenyats per moure'ns i que llavors reclamava justament això, no?, aquest trencament amb el sedentarisme, i que parlava d'unes tendències de totes les societats a mesura que van desenvolupant-se i cada vegada sent més industrialitzades, a que hi hagués un component més elevat de pèrdua del nivell d'activitat física diari, no? I que tot i que les societats molt avançades hi havia un increment de l'activitat física per motiu de lleure, per passar-ho bé, per competir, per la pèrdua que representava...
Per sociabilitzar-se.
Clar, la pèrdua que representava el fet de no necessitar ja fer activitat física ni per transportar-se amb un mateix, ni per fer les activitats laborals, ni per altres àmbits, que en societats menys avançades sí que en requerien aquesta activitat física, no compensava el guany per una banda amb la pèrdua de l'altra, no? Amb la qual es veia això, no?, que hi havia una tendència i que a més aquesta tendència s'agreujaria perquè hi ha països enormes al món en vies de desenvolupament que estan passant justament amb aquestes societats més industrialitzades i, per tant, més sedentàries, no? I que, a més, això era una tendència que era difícilment revertible, perquè en el moment en què nosaltres, ells en deien com els...
Que és també el que diu aquest estudi, no? Que té difícil marxar enrere.
Sí, perquè al final són cercles viciosos intergeneracionals, no? Si tu, el teu pare, no veus que fa una activitat física i té una actitud enfront l'activitat física molt allunyada del que seria recomanable, aleshores què està passant? Que jo com a nen que tinc un aprenentatge per modelament, jo el meu model, el meu pare, veig que no fa una cosa, jo el que faig és justament el que està fent ell, no? Sí. Amb la qual cosa és molt difícil trencar aquesta dinàmica, no?
I a més són dinàmiques que una cosa és el sedentari, no? Que està davant de la tele amb un sofà bevent una cervesa tot el dia, i l'altra cosa...
Estàs pensant en el Homer Simpson.
Per exemple, no? Quan parlem de sedentarisme ens imaginem això.
Sí, la imatge típica.
Clar, culturalment, no? Popularment. I després hi ha el sedentarisme del tio que treballa a casa i que no es mou de la cadira de casa tot el dia i està absolutament acceptat i ho fa tot des de la terminal del seu ordinador. I amb aquest, en realitat, no, la seva activitat sedentària no és punible, no? Perquè és la seva vida i és com es mou i en realitat està produint, però ens trobem davant d'una dicotomia.
Sí, però tampoc no cal estar treballant a casa per ser sedentari total, és a dir, una persona que treballi
nosaltres
fora,
mateixos, és que,
surts
per exemple...
de casa, baixes l'ascensor, camines deu passes, t'agafes l'autobús o agafes el cotxe, vas fins al lloc de la
Absolutament.
Feina... És el mateix, al final és una actitud.
Clar, són les noves tecnologies que ens porten amb això. Nosaltres, la nostra vida, i parlem de nosaltres, l'equip del programa ha canviat moltíssim, perquè des de la nostra terminal d'ordinador ja podem editar els talls, podem buscar la informació, podem fer la locució, ja no anem, ja lo d'anar a l'estudi de locució o a l'estudi per gravar o a l'estudi per tallar, ja ni és aquest el gest, no?
Yeah.
Llavors, el que s'explica amb aquest estudi és que ens hem d'esforçar molt més perquè aquells 20 minuts d'exercici físic que moltes persones tenien en les seves... a la seva vida diària ja ni el tenen, no?
Ja, el que passa que tu em coneixes i aquests 20 minuts...
Són molt poc.
A mi em fan riure, és
que
a dir,
sí,
són molt poc. I en certa manera...
perfectament, i a més en sóc conscient, i cada vegada que et veig m'ho recordes.
Sí, no, però en certa manera...
És com un degoteig que fa Eduard Barceló.
En certa manera, el fet de que no et moguis gens, potser sí que et genera aquesta necessitat quan surts de la feina de moure't i fer alguna cosa. Perquè si a tu no hi ha cosa que més ganes et vingui de fer quan et prohibeixen fer-ne una, no?
Sí,
en aquest cas,
si
tu tens tot el dia que estàs totalment estàtic en una cadira, ni que sigui per notar-te una mica que tens cames,
sortiràs
a caminar.
Sí, no? Que estàs viva i que et circula la sang.
Sí, sí.
No t'has d'aixecar en algun moment, òbviament, és que...
Llavors, jo crec que el fet
físicament
de...
Físicament t'ho demana el físic,
sí,
no?
El fet de no tenir aquesta necessitat de moure't i desplaçar-te a la feina amunt i avall, no justifica després que ja en tinguis prou.
Exacte, absolutament. Però sí que es fa una crida, no?, a fer aquelles activitats doncs que fèiem doncs anar a comprar, anar al banc, a fer totes aquelles gestions, anar a la bugaderia, anar a comprar la fruita i la verdura, que deixaves el cotxe. I agafaves el cistell i anaves a comprar mercant, no?
Sí, sí. Jo en aquests casos el que recomano, ara hi ha molts mecanismes per poder... O sigui, el problema moltes vegades és de motivació per fer aquestes coses i per intentar revertir aquesta situació i tenir un estil de vida més saludable, no?
Perquè no guanyes temps fent-ho des de l'ordinador,
De vegades hasta trigues més, no?
I tant que sí,
sí, sí.
Absolutament.
Llavors jo el que...
I perds grans coses, com per exemple respirar una mica d'aire fresc i relacionar-te amb les persones.
Sí, 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 sí. Jo el problema és molts cops de motivació i llavors el que recomano, ara hi ha molts, ja sé que ets aficionat als gadgets, ara te n'oferiré jo uns quants, tant aplicacions com gadgets, que en aquest cas tu m'estàs parlant que la tecnologia et fa un favor, sinó que al contrari et facilita el fet de ser sedentari, però també la tecnologia et pot fer un favor respecte a això. No?
És que no és la tecnologia, ets tu qui ho fa.
Sí. A través d'aplicacions o a través fins i tot d'aparells que el que fan és registrar el teu nivell d'activitat física diari. No? I en el moment en què tu registres, el que estàs fent és quan ets conscient de la magnitud del teu problema. Si tu no t'estàs movent més que mitja hora de forma activa durant el dia, tens un gran problema.
Tens un gran problema.
En el moment en què ho registres, tu ets conscient d'això i et pots planificar doncs, un objectiu de dir, vaig intentar moure'm, no? I aquestes aplicacions o aquests dispositius, al final del dia et donen aquesta avaluació i et poden fer modificar el teu patró de conducta, en el sentit de dir, doncs, ostres, són les 7 de la tarda, jo m'hagués agradat o el meu propòsit era intentar fer una hora al dia de fer doncs, més o menys...
Vam dir caminar
i prou, doncs, ostres, em falta mitja hora en comptes de quedar-me aquí a la tele doncs, enxubat, doncs aprofitaré i avui, en comptes de que trengui el bus al meu fill, clar, el trauré jo. O aniré a buscar qualsevol cosa.
Els nanos al col·le i intentem deixar el cotxe de manera que també caminem una mica.
Sí, d'aquesta manera, com que hi ha un registre, hi ha una avaluació, hi ha una... Tu estàs veient de forma visual el que estàs fent, fa que sigui tot molt més senzill, no? I com que també, a més, hi ha una dinàmica, veus una evolució, veus uns resultats i això també predisposa positivament a que hi hagi aquest canvi de rutina, no? Tot i que hi ha gent, doncs, això, no, que no ho necessita, no? Però altres que sí que els hi costa i que ho han provat tot i que no acaben de trobar aquesta regularitat, potser seria una bona manera, no? A través d'una pulsera d'aquestes que detecten el moviment o a través de qualsevol aplicació de mòbil que n'hi ha de gratuïtes a,
i tant, que venen
a la
App Store mòbil.
O que venen al mateix mòbil.
Directament,
sí.
No?
Sí, sí.
Aquest estudi explica que el sedentarisme, que l'obesitat, òbviament, pot ser un problema, però que hi ha persones que tenen molt de pes, però que tenen una massa muscular molt òptima, no? I que tenen, no, el seu, persones que treballen físicament i tal, poden tenir sobrepès, però tenen una flexibilitat i una massa muscular activa i tenen molt més risc que persones que no tenen sobrepès, però que la seva massa muscular està perdent capacitats i que antropomètricament es perd capacitat. O sigui, degeneres molt ràpid.
I molt ràpid. Molt ràpid. De fet, si algú l'han immobilitzat, la majoria de gent l'han immobilitzat per
alguna
qualsevol...
Alguna vegada, per una lesió...
Sí, te n'adones de la magnitud de la tragèdia, com en una setmana...
És tremendo, és veritat. Perds... És un bon exercici.
En una setmana perds totalment el to muscular. El to muscular vol dir que treuen aquell embenatge o el que sigui i no tens res. O sigui, és com si la teva carn hagués quedat, doncs, sense cap mena de tonificació, no? En dues setmanes ja comença a haver-hi una pèrdua de massa muscular, és a dir, hi ha una reducció del volum. I en tres setmanes, doncs, el nivell de força i el nivell de tonificació d'aquella massa muscular es pot haver reduït fins a un 50%, no? Llavors, això és una pèrdua superimportant. Com a contrapartida, l'avantatge és que es recupera molt ràpid, també. Llavors, doncs, no és una cosa que personalment...
No és irreversible, no?
Personalment em pugui arribar a preocupar. De fet, s'ha descrit, hi ha un síndrome que es diu síndrome hipocinètic, que justament és el síndrome que tenen tota aquesta gent que tenen tan poc moviment a la seva vida des de fa molts anys, no? I aquest síndrome hipocinètic, a part d'una pèrdua important o una manca important de massa muscular, doncs tenen tota una sèrie de problemes derivats d'això, no? Com pot ser, doncs, dolors d'esquena, dolors posturals, qualsevol
inestabilitat,
insomni, articular... Sí, i després, no, això ja estàs parlant d'aspectes més psicològics,
sí,
no? Que també, doncs, tenen les seves conseqüències, no? No només a nivell físic, sinó a nivell, doncs, mental, no? I de relació amb els altres, també. No ens oblidem que l'esport, al final, doncs, i l'activitat física, al final, és com deies, no? És una manera de relacionar-nos amb un mateix i amb els altres.
Una de les també de les preocupacions, no, d'aquesta epidèmia del sedentarisme és que els individus, a més, s'allunyen del tot de l'entorn natural i fa que siguin uns estranys al seu propi planeta, no, la seva pròpia natura, i això és contraproduent no només per l'individu, sinó per la formació de les societats, no? I anem aquí, doncs, en el teu consell sempre, no, de que quan tinguis una activitat física la facis en un entorn natural.
Sí, al final, durant milers i milers d'anys,
sí,
els éssers humans...
Desconeixerem el que és un bosc, no?
Sí.
Al final...
No, i a més els...
No sabrem adaptar-nos.
Sí, i els homes, al final, hem estat visquent, la majoria de la nostra, del nostre temps, hem estat visquent el medi natural, no? I ostres, estar en aquest medi tan urbà, tan allunyats dels nostres orígens, jo crec que no és positiu de cap manera.
Nens que no saben trepitjar tolls d'aigua o no saben travessar un rierol, però no per res, perquè els sorprèn el contacte, no?
Sí, o que no saben quin és el grau de lliscament que té una pedra. Coses d'aquestes que un, de forma natural, es pensa, com que ho ha fet tota la vida, ja en sap,
sí,
i que es pensa que és així de senzill, però que quan algú no ho ha fet mai no sap si una pedra mullada llisca més que una de seca. O això és, no sé, o amb els tipus de neu, no? Quan una persona per primera vegada veu gel, doncs no sap si llisca o no llisca, doncs és el mateix. El que passa que amb una cosa tan excepcional com pugui ser el gel per una persona del tròpic, doncs aquí està passant en una situació totalment totalment habitual, com és un bosc d'aquí del Pirineu per una persona que no hagi sortit mai de Barcelona, per exemple.
I aquesta por, no? Si està nevant no surto, o si està plovent, i finalment són fenòmens naturals absolutament habituals que ens hi hem de trobar. Una de les pitjors epidèmies, parlem del sedentarisme com una de les pitjors epidèmies, però ja no només a nivell individual, és un problema col·lectiu, Eduard.
Col·lectiu de salut pública.
I de formació de les societats.
Sí, perquè no, aquells individus que formen aquelles societats no gaudeixen dels beneficis que això reporta i, per tant, doncs, no ho poden abocar doncs, després en benefici de la pròpia societat. No? Jo he estat en països escandinaus, allà la gent es desplaça molt en bicicleta i el clima és terrorífic.
No, els nens finlandesos van caminant a l'escola perquè les escoles ho recomanen.
Sí.
I a vegades estan a 30 sota zero.
Sí, i allà la despesa en salut pública és molt inferior en països doncs, de l'arc mediterrani, no? Doncs que hi ha més cultura, no tanta cultura de l'activitat, més cultura doncs, del cotxe, del sedentari, i llavors és un problema que es pot valorar a nivell econòmic. Per tant, això jo crec que és un avantatge respecte a altres problemes que pugui haver-hi latents amb la societat, no? Perquè en el moment en què algú està que es pot contrastar econòmicament, doncs els polítics és fàcil que posin mesures per intentar reduir aquesta despesa doncs això aquí a Andorra amb la CAS o a Espanya amb la Seguretat Social o a França doncs, amb el seu sistema de salut públic, no? Perquè al final una societat més activa, menys sedentària, tindrà molt, un risc inferior de patir doncs, totes les malalties derivades d'aquest sedentarisme i, per tant, doncs, la despesa pública es veurà doncs, disminuïda.
De tot el que em dius, el que més em preocupa és que siguem uns inútils per viure en el nostre medi.
Sí que és preocupant.
És que em preocupa que em diguis això, que no sapiguis valorar el grau de lliscament d'una pedra mullada, de veritat, que em preocupa molt, Eduard.
Home, potser hi ha gent que se'n riu. És a dir,
no,
a mi em preocuparia.
Penso que és
fet,
dur,
jo quan em pregunten, ostres, com és que t'agrada tant córrer? Dic, ostres, doncs jo quan corro per la muntanya m'agrada perquè em noto ben adaptat al medi i m'ho passo bé i estic allà disfrutant del que estic fent.
Que seria un dels objectius pels quals hauríem de tenir activitat física, no?
Bueno, cadascú que tingui els seus,
sí.
El que vulgui, ni que sigui per posar-se el biquini com vam parlar fa 15
sí,
dies, aquella
sí.
Senyora, m'és igual, però al final que faci activitat física perquè això repercutirà positivament amb la seva relació amb un mateix i amb els dels voltants, no? Jo crec que és important, doncs, això, que cadascú trobi el seu objectiu, però en relació amb això que dius, no?, d'estar ben adaptat al medi, d'oblidar-nos una mica d'estar tan ficat amb les noves tecnologies, d'estar tan ficat en un entorn tan urbà, només trepitjant asfalt,
no?
Sí, no sé capaç d'estar mirant el cel, no, jo crec que no, això ens porta doncs, a una pèrdua important d'una riquesa, doncs això no queda després...
Pèrdua de capacitats, a una
sí.
Pèrdua de capacitats mínimes, no? Les mínimes per sobreviure, no?
Sí, sí, sí.
Directament. Llavors, hem de pensar en el sedentarisme a nivell personal, ara ja... perquè avui hem tingut una xerrada una mica filosòfica que no, ni tan sols això. Hem de fer front al sedentarisme per una qüestió fins i tot de responsabilitat, Eduard?
De responsabilitat personal, sí.
Per començar, no?
Sí, i després...
Individual.
Sí, sí, sí. I després també com una manera de millorar doncs, la nostra societat, no?
La pertanyença al grup.
Sí, perquè al final, si tothom doncs, fos sedentari, hi hauria molts problemes de salut pública i al final doncs, la despesa que això generaria seria... Ja és insostenible ara, doncs imagina't si encara hi hagués més gent malalta per culpa d'això, no? I realment
sí que... I hem de pensar
sí que...
també amb els nostres descendents, no?
Clar, a més d'això, de responsabilitat també amb el cercle viciós intergeneracional que estàvem parlant abans. En aquest cas, si nosaltres fem activitat física, aquest cercle viciós no serà viciós, sinó serà virtuós. Amb la qual cosa, els nostres fills també faran activitat física, els nostres nets també, els fills dels nostres nets també.
I el nostre grau de qualitat de vida, que òbviament sabem que serà llarga perquè vivim al primer món, no? I si no ens fulmina una malaltia o no ens fulmina un test al cap, en principi la nostra esperança de vida és llarga, però hi ha el tema de la qualitat, no? D'aquesta vida.
Sí, això entraria dintre...
La que ens donem
dintre...
a nosaltres, la que donarem als nostres descendents.
Clar, això serà la responsabilitat individual, no? De l'obligació que un mateix té de tenir respecte del seu cos, que és el que l'ha de transportar fins a l'últim dia de la seva vida, no? Uh-huh. Perquè si no és que realment... Que no ho tens mai assegurat, ni molt menys, però és comprar números de la loteria per tenir doncs, un nivell de qualitat de vida més bo a mesura que ens anem fent grans.
L'Eduard Barceló és preparador físic... I ha deixat les xarxes. Jo t'admiro molt per això i crec que aquí l'espavilat ets tu. Jo l'altre dia, fa unes setmanes, una persona molt propera a mi em va dir que s'havia tret del... que havia esborrat l'aplicació del WhatsApp del seu smartphone i una altra persona li deia, però com pots viure sense WhatsApp? Diu, no, és que ara començo a viure, deia, no? Perquè no pots viure, ets tu que estàs pendent, no? No cal ni una cosa ni una altra, però sí, potser hauríem d'estar una mica més pendents del nostre xassis i del nostre entorn, no?
Proper. No virtual.
Doncs el que deia l'Eduard Barceló, preparador físic, avui ens fa una xerrada una mica de conscienciació, cal reflexionar-hi, en tot cas.
Sí, tant, i tant. I canviar, i fer canvis.
I tant que sí, no? És el següent pas. Sí. De moment, reflexionem. Gràcies, Eduard.